A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Les energies renovables són el poder verd que ens ha de permetre reduir les emissions de diòxid de carboni. Però com? De quina manera? I sobretot en quins àmbits? Són, podríem preguntar-nos si som gaire lluny dels objectius que ens hem plantejat. Doncs Pau Duran, des de Sabadell, ens ho explica. Bona tarda.
Bona tarda. De tot plegat en parlarem amb en Jaume Girona, que és enginyer industrial i estudiant de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya. Jaume, gràcies per atendre la trucada del Connectat.
Bones, gràcies, bona tarda.
A veure, doncs, sí. Energies renovables, el poder verd. Què vol dir això?
Bueno, que les energies renovables, vull dir, són les energies que ens permetran en el futur doncs, reduir l'emissió de CO2, entre d'altres.
Encara que et semblarà una cosa molt bàsica, eh? Però per què l'hem de reduir, aquesta emissió de CO2, que és el diòxid de carboni, oi?
Sí. Exactament. Doncs el problema és que actualment bueno, està havent-hi un canvi climàtic que està completament suportat des de l'àmbit científic i doncs, aquest canvi climàtic ve donat, per la, entre d'altres, per l'emissió de CO2 a l'atmosfera. Llavors, per generar l'energia elèctrica, en el passat s'utilitzaven fonts fòssils, com podria ser el gas o el carbó, que emeten molt de CO2 a l'atmosfera, i fan que aquest canvi climàtic augmenti. Llavors, en el futur, la idea és transicionar cap a altres fonts energètiques que no emetin aquest CO2, que entre d'altres generen aquest canvi climàtic, a part de generar morts directes per l'efecte del CO2 al cos humà.
Hi ha dos fenòmens, dos successos que voldria explicar bé per entendre una mica fins on ens han portat aquest consum de combustibles fòssils. Un seria el de l'efecte hivernacle. Què és?
Bé, jo no sóc un expert en l'efecte hivernacle, jo sóc un expert en les energies renovables, però l'efecte hivernacle és un augment de la temperatura al planeta Terra a causa de la capa ozó, d'un forat a la capa ozó que tenim, però et repeteixo que jo no sóc un expert en el tema.
L'altra és la petjada ecològica.
Sí, la petjada ecològica sí que és un terme més científic i és que qualsevol producte que tinguem té una petjada de vida, que es diu, i en aquesta petjada de vida el que fa és un estudi de totes les emissions o de tots els residus que genera aquest producte, ja sigui un producte com un aerogenerador. Llavors, es té en compte des de la fabricació de les pales, de la fabricació dels elements mecànics, dels elements elèctrics, fins al seu desmantellament. I això genera una petjada, no? Perquè hem d'obtenir els materials per construir les diferents parts i un cop el desmantelem, doncs hem de fer alguna cosa amb aquestes parts, hem de reciclar-lo o s'han de tractar d'alguna forma.
L'avantatge d'aquestes energies renovables de la que ens parles és que, en teoria, les podem considerar com a productores inesgotables.
Bueno, entre d'altres, sí. Vull dir, en teoria, vull dir, si tu pares a pensar, totes les energies provenen del sol, ja que el vent, la radiació solar, inclús les fòssils també provenen del sol. Però sí que és cert que les renovables, tant serien les hidràuliques o la solar o l'eòlica, sí que són inesgotables, però no només són importants per això, sinó perquè aquesta petjada que parlàvem abans és menor a d'altres com podrien ser la gas o la carbó, sobretot.
Mm-hmm. Clar, el tema aquí està en com adaptem, és a dir, et faig com una pregunta doble. Què és més fàcil, que les energies aquestes inesgotables, renovables, s'adaptin al nostre consum o que nosaltres adaptem el consum a com ens va arribar en aquesta energia verda?
Bueno, aquesta és una pregunta molt gran que tenim a l'àmbit científic i sobretot en el sector energètic i elèctric de com parlar, de com solucionar aquest problema al futur, no? Perquè aquestes energies renovables, com te, bé tu ja introduïes, no són constants, vull dir, no sempre tenim sol i no sempre tenim vent. Llavors, no sempre generen i no sempre en el futur, si només utilitzem aquestes fonts, podrem tindre electricitat en tots els moments i tota la que voldríem. Llavors, el sistema elèctric segurament el que anirà tendint és una barreja a les dues, no? Vull dir, sobredimensionar la capacitat productiva per tal de que poder subministrar un mínim d'energia i també des de la part del consumidor se li requerirà que s'adapti en el cas de no haver-hi prou energia a la que n'hi ha disponible.
Això requeriria una xarxa elèctrica intel·ligent i concretament què és això que t'estic dient? Què vol dir?
Bueno, sí, una xarxa elèctrica intel·ligent, sí. De fet, Espanya és, o Catalunya és una de les zones on sí que ja comencem a tindre una xarxa intel·ligent. Si els oients esperen a pensar, antigament el comptador a les cases era un element que havien d'anar a mirar la mesura i hi havia un senyor que anava i mirava la mesura. Avui en dia tenim un comptador electrònic que en tot moment la companyia elèctrica sap quanta energia estem consumint. Llavors, això és una part d'aquesta, no sé com ho has dit, però d'aquesta intel·ligència a les xarxes elèctriques, no?
Sí.
I l'altra és, vull dir, tindre informació, vull dir, aquí, amb això podem tindre informació del consum que hi ha i podem tindre el mateix per la generació que hi ha, no? Per quants molins eòlics hi ha. També es poden fer previsions de quants molins eòlics hi hauran connectats o plaques solars hi haurien connectats o diferents tipus de centrals hi hauran connectats en cada moment. Llavors, en el sistema elèctric és molt important que l'energia produïda sigui la mateixa que l'energia consumida en tot moment. Llavors, tenint aquests sistemes intel·ligents ens permetran poder fer més fàcil aquesta coincidència d'energia consumida i energia produïda, entre altres coses.
Clar, perquè ara, per exemple, llegia l'altre dia, Jaume, que resulta que de tot el que s'està posant per la zona de l'Ebre, ostres, ara es veu que el problema és com l'energia que ja s'està produint allà, portar-la cap a altres bandes, que està com una mica pròxima al col·lapse.
Sí, bueno, això vull dir, podria ser una mica catastròfic, però sí que és cert que actualment vull dir, no és catastròfic, però el sistema elèctric actual de Catalunya i d'Espanya està bastant saturat i tirar noves línies elèctriques és complicat, ja que tenim molts parcs naturals, cosa que és molt bo, però dificulta el pas de línies aèries per comunicar amb altres zones, on podria ser amb l'Ebre, per exemple. Però en el moment actual, fins on sé, no n'hi ha problemes d'això, però sí que en un futur pot ser un problema, ja que, per exemple, pot bufar molt de vent en altres zones de Catalunya o d'Espanya i, en canvi, a l'altra banda no bufa vent i que, a més, no faci sol. Llavors, necessitarem moure l'energia d'aquell punt a l'altre. Llavors, poder necessitarem augmentar la capacitat de les línies que tenim actualment.
Crec que de fet s'està treballant, no?, en projectes d'aquests que tenen a veure amb les xarxes elèctriques intel·ligents. Què s'està coent?
Bueno, jo al respecte no tinc molta informació d'aquest tema, però sí que és cert que sempre s'estan intentant instal·lar noves línies, però és complex, com et deia, per als temes de la limitació de per on passar-los, ja que tenim molts parcs naturals, cosa que repeteixo que és bo, però que dificulta el pas de les línies aèries.
Suposo que amb això que parlàvem abans, no?, d'adaptar producció i demanda, un altre dels aspectes a treballar seria veure quines mesures es poden prendre per disminuir el consum energètic. I aquí crec que dirigiu algunes propostes en dos àmbits, no? El primer seria a la llar, el segon a la indústria. El de la llar, que és el que et toca més allò a tots els que t'escoltem, no? Quines coses es poden fer per reduir aquest consum energètic?
Doncs mira, bueno, no només reduir, sinó també adaptar, no?, a la generació que hi ha, perquè, per exemple, no necessita reduir a mig del dia si fa un dia solejat Llavors, si fa un dia solejat i n'hi ha molta més energia de la que s'està consumint, doncs poder tu en aquell moment necessitaràs, vull dir, serà beneficiós per tu consumir aquella energia. Llavors, n'hi ha altres països que el que estan fent, per exemple, és connectar els calentadors elèctrics segons la generació que n'hi hagi en aquell moment. Si n'hi ha més generació de l'esperada, llavors connecten aquests calentadors elèctrics per l'aigua i quan n'hi ha menys els desconnecten. D'aquesta forma, com que l'aigua que tens en el calentador no tarda temps en calentar, però també tarda temps en refredar-se, doncs es connecten en els punts on l'energia és més barata i, a més, ajuda a la xarxa elèctrica a ser més estable.
Ahà. I per l'àmbit domèstic? Perdona, per l'àmbit industrial?
Doncs per l'àmbit industrial doncs és una mica més complex i, de fet, en el grup on estic, al CITFEA, tenim projectes europeus on estudiem aquests temes i, bueno, bàsicament seran concrets en cada indústria, perquè, clar, cada indústria és molt diferent i s'hauran d'adaptar a les indústries. Però, al final, a les indústries el seu òptim és obtindre el màxim benefici possible. Llavors, ara, per exemple, s'estan instal·lant moltes plaques solars a les sostres o al cantó de les indústries per tal de poder reduir el seu consum i també fer que siguin econòmicament més viables els productes fabricats. El que també permet que sigui Catalunya, respecte a altres països on tenen menys sol, més productiu a nivell econòmic, ja que el consum energètic, el cost energètic serà menor.
Has citat el CITFEA, Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments. Ho he dit bé?
Sí, crec que sí.
I ara explica'm a què us dediqueu.
Bé, doncs nosaltres estem dividits en tres grups. En el primer, estudiant més temes de mercat i utilitzant, entre d'altres, i també l'adaptabilitat, també el que parlàvem just ara de com adaptar-se al consum energètic i tal, i utilitzant, entre d'altres, la intel·ligència artificial per veure com fer-ho. Hi ha un altre grup que es dedica més a l'electrònica de potència i la mecatrònica, i el meu grup que ens dediquem més a temes de transmissió d'estabilitat de xarxes i estudiar com seran les xarxes del futur i si seran estables. Bueno, i com fer-les més estables.
La intel·ligència artificial, a vegades, no? Allò, les notícies ens fan una mica de por amb segons quins exemples ens donen, però la veritat és que és un salt endavant, no?, per poder treballar en aquestes línies.
Sí, bueno, són molt útils, sobretot al tractar bases de dades molt grans, com tenim en el sistema elèctric, entre altres aplicacions que tenen, sí.
Molt bé. Escolta'm, la Unió Europea ha establert que l'any 2030 el 45% del consum energètic ha de provenir d'energies renovables. Amb la teva opinió, fer volar coloms, abastable, cal esforçar-s'hi molt, en quin punt estem?
Bueno, el que seria la xarxa que engloba Espanya i Portugal està molt bé. No sé quin percentatge has dit.
Jo he pogut llegir que ens demanen que el 2030 s'arribi al 45% de renovables.
Doncs jo diria que a la península Ibèrica ja ho tenim, això. Perquè, de fet, tenim molta generació eòlica, tenim molta generació solar, tenim poca en comparació d'hidràulica, i si es compta la nuclear com a baixes emissions de CO2, crec que arribem al 60% de la producció amb baixes emissions de CO2. El que diríem que a la península Ibèrica està molt bé. Que comento la península Ibèrica perquè és normalment com s'estudia el sistema elèctric que tenim aquí.
Abans ens deies, per això, Jaume, que és important també la distància que hi ha entre el lloc on es produeix aquesta energia renovable i el lloc on s'ha d'acabar consumint. I tot sovint, quan busques notícies d'aquestes referents a les energies renovables, trobes que no sé quin país de l'Àfrica han fet com una megaplantació solar que és tan gran com, pues això, no?, com tot Catalunya o alguna cosa així. Clar, molta producció energètica, però per consumir-la on?
Sí, bueno, sí, això és un tema més filosòfic i polític. Des del meu punt de vista, això és el que hauríem d'evitar fer, ja que nosaltres, vull dir, cada país o cada zona que s'agrupi energèticament hauria de solucionar els seus propis problemes en el seu propi territori, des del meu punt de vista. Però n'hi ha projectes de tirar línies d'hidrogen des del nord d'Àfrica fins a Alemanya. N'hi ha un projecte en concret que volen fer el mateix, posar una placa, molts panells fotovoltaics al Marroc, més aviat cap al Sàhara Occidental, i tirar una línia de cable fins al Regne Unit sense tocar a terra el que seria la península Ibèrica i anar directament fins al Regne Unit. Des del meu punt de vista, això són problemes d'enginyeria complexos i podríem dir divertits, però des d'un punt filosòfic de medi ambient no tenen sentit. De fet, a Catalunya, per exemple, també tenim zones deficients energèticament i que depenen d'altres. Un exemple, la zona de Girona és una d'elles i ara mateix hi ha un projecte molt interessant de fer un parc eòlic fotovoltaic, un parc eòlic flotant, i seria molt interessant poder-lo fer perquè ells poguessin generar l'energia que consumeixen allà mateix.
Parles del Golf de Roses, eh?
Exacte, crec que es diu Tramuntana, el parc eòlic Tramuntana, que el poden muntar allà.
Jaume Girona, gràcies per atendre la trucada al Connectats.
De res, a vosaltres.
Haurem de seguir com evoluciona tot plegat i a veure si és veritat que complim aquests estàndards i que ho fem en les disquisicions ètiques i filosòfiques també que ens comentava el Jaume.